Senyores i senyors, comença Passeu sense trucar amb la parella més gran de la radiodifusió andorrana. Candela Colls i Ricky Romero.
Què tal? Com estem? És mig quart d'una en directe, com sempre, que ens és possible que sempre, no? Perquè cada dia hem de venir a treballar aquí a Ràdio Valira, en camp, amb un sol preciós, encara que hi poden haver alguns núvols, ens deia l'Adrià, però res, escolta, que hi va ploure molt, eh? Tu que vius en una altra parròquia em vas dir que no...
No.
Gens, no, ni, ni una gota.
No, que jo...
Doncs aquí va fumar, com es diu allà baix a Tarragona, un ram...
Ja. Ah, un ram es diu.
Es diu un ram, sí.
Va fotre un ram d'aquells de...
Sí, 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 de nassos, de nassos. I trons, i trons. Bueno, vam tenir de tot, eh?
Bueno, de tota manera, avui tornem a tenir un dia fantàstic, amb un sol que dona gust i una temperatura que és molt, però que molt, molt agradable. Benvinguts al Passeu sense trucar d'avui dimarts, dia 16 d'abril. I que, bueno, ens queden 259 dies per acabar l'any, eh? Ara us expliquem coses. Per exemple, una de la primera... Per cert, la Vanguardia porta un tema, un reportatge, sobre les batalles per ser el rei o bé la reina de la televisió, no? Quan parlem de la televisió, parlem de la televisió espanyola, yeah. Televisió i les cadenes, doncs, espanyoles. I, doncs, bueno, la rivalitat, doncs, que segurament es produirà, o no, ja veurem, entre, parlo ja de la propera temporada, entre el David Broncano i el Pablo Motos.
Mm. Encara falta, ara encara, ja tenim la Sonsoles i l'Anna Rosa, no?
Ara tenim la Sonsoles i l'Anna Rosa, però bueno, també es parlen d'aquestes rivalitats que es van produir en el seu moment entre, per exemple, la Maria Teresa Campos, per un cantó, la Anna Rosa Quintana, per un altre,
ja hi era.
I per un altre també la Susana Griso, també, doncs, aquelles batalles impressionants per doncs, estar al capdavant del matí. O bé, ja amb aquella televisió de fa alguns anys, sobretot amb dos d'ells, que era el Xavier Cerdà i el Pepe Navarro, un fent aquell programa que segurament recordareu tots...
El Mississippi.
Esta noche cruzamos el Mississippi a Telecinco, que va arrasar en audiència. I després també el Xavier Cerdà, que doncs, una bona colla de temporades doncs, va estar al capdavant, concretament 8 anys, al capdavant de Cròniques Marcianes, un altre programa doncs, que va ser important en el seu moment, sense oblidar el Andreu Buenafuente, que també doncs, Buenafuente doncs, va tenir doncs, també programes estel·lars i en els quals doncs, hi va fer moltíssima audiència. No? Bueno, el mateix que passa doncs, a la televisió passa a la ràdio, amb aquella batalla en el seu moment que es va produir amb el José María García i el José Ramón de la Morena, entre d'altres. No?
Sí, sí, sí.
De tot això ens parla molt interessant a
La
Vanguardia, sí. Després també que, per exemple, dic que el John Travolta ha volgut fer un homenatge a les xarxes socials recordant la mort del seu fill i de la seva dona.
Ah, sí, pobre.
Sí, 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 l'actor doncs, que va commemorar doncs, el seu fill gran, Jet, que va morir el 2016, i en el dia que hagués fet ni més ni menys que 32 anys, que era ben jove, no?
I tant, i tant.
Després, també la seva mare, la dona de l'exdona d'altra volta, Kelly Preston, que va morir el 2020 d'un càncer de mama. Curiosament, el xicot aquest, que va morir als 32 anys, tenia una malaltia que es deia malaltia de Kawasaki.
Sí.
Una malaltia,
sí.
Suposo una malaltia rara, no?
Sí, minoritària.
No? Minoritària, sí. No? Bé, després també dic que el Enric, això ja...
Un Font Bernat?
No, ni el Font Bernat ni el Sorribes, no. L'Enric, l'anglès, el Harry, ni tampoc el Potter. Doncs el príncep va perdre ahir el seu intent d'apel·lar contra la fallida del Tribunal Superior sobre el nivell de protecció policial d'ell i de la seva família quan estaven o quan visitaven el Regne Unit. És l'últim dels assumptes pendents, no?, dels temes pendents que li quedaven després, doncs, que marxés cap als Estats Units. Una batalla que va iniciar el 2020, però es veu que, com bé diu aquí, doncs, ha perdut aquest recurs sobre la protecció policial. Per cert, també estava fent una actuació al J Balvin. Sona sí. J Balvin. Deu ser un rapero, no, aquest? Té tota la pinta, no sé jo... Bueno, es veu que va aparèixer a l'escenari cantant... te'n recordes de la cançó de Men in Black?
Com és de música urbana i reggaeton, és de Colòmbia.
És colombià, sí. Doncs va aparèixer a l'escenari Will Smith.
Sí, a Coachella.
A Coachella, sí, que sí. Intenta... Això està a Califòrnia.
Sí.
Allà on
sí,
està
sí,
la
sí.
Fletcher, no? Per allà deu estar, no?
És morta, pobrissona.
Doncs va aparèixer el Will Smith, que sembla que l'home doncs, intenta... diguem-ne restituir la seva imatge i per això doncs també ja està a punt d'estrenar-se Bad Boys Right or Day, que serà la pel·lícula número 4 d'aquesta saga d'acció que fa amb el seu company, que ara no recordo el nom, però que són unes pel·lícules molt, molt divertides d'acció sí. I que tu passes bé, tampoc, vull dir...
No
és cap res de l'altre dijous, però bueno, si t'agraden les pel·lícules d'acció...
Doncs mira, tant, n'has vist alguna?
Sí, he vist la primera i la segona, la tercera no.
Yeah.
La primera em va fer gràcia, la segona ja no em va agradar tant, la tercera ja no la vaig veure, i aquesta quarta potser sí, perquè com, a veure com està el Will Smith, no? a veure com està el Príncipe de Bel-Air, o si l'home està bastant allò fotut, no? Jo no ho crec, perquè bueno, de moment aquí el tens. A veure, jo et diré una cosa, a mi com a actor no em desagrada, tot i que bueno, tampoc no és res de l'altre dijous, però bueno... Però, aviam, el tema musical el portava molt bé el Will Smith. Sempre m'ha agradat, com ha cantat el Will Smith. I, ojo, m'ho vaig passar molt bé, amb el Príncipe de Bel-Air. Era genial, eh? Mira, mira. On your mark, ready, set, let's go. A mi m'agrada.
Sí.
Bueno, doncs fem el programa en directe 2000... Ja el pots deixar, ja. No el deixis. 2545, hora de la sortida del sol, a les 7:11 minuts. Se n'anirà a les 8 del vespre, 37 minuts. Hores de llum avui, 13 hores 25 minuts. Hores de llum o hores de sol.
Uh-huh.
El punt més alt, a la 1... 54 minuts, eh? I la temperatura 18 graus, una miqueta més baixeta que ahir, que em sembla que estàvem a 20 graus, però vaja, que s'està molt bé. La lluna minvant, 52% visible. I aquesta és la dita d'avui.
A l'abril, cada gota val per mil. En qui felicitem avui?
Mira, avui jo tinc una santa, que és Santa Engràcia.
Santa Engràcia.
Santa Engràcia.
També és Sant Toribi.
Sant Toribi.
De Liébana.
Don Toribio, Toribio, carambola la bola, don... No sóc el Will Smith, eh?
No.
Ja es nota.
No t'hi dic gent animada, tu.
De Peret. Don Toribio.
Que li fa un homenatge a un dels fundadors dels Manolos a Paret, eh?
Ah, sí, sí.
A Barcelona.
És veritat,
que
sí, senyora.
El rei de la rumba
em
catalana.
Em sembla molt bé.
També
fantàstic.
És Sant Benet Josep Labre. Labre.
Labre.
No és que fos un arbre. Labre.
No, Labre, francès.
Labre, no, amb ve de burro.
Amb ve de burro, vale, com jo. Doncs no sé exactament...
Escolta, tu
no
dius
sé.
Tot, tu,
bueno,
eh?
Jo sí, jo m'ho dic tot. Bé, avui, senyores i senyors, és el Dia Mundial de la Veu. Ojo. Amb això no vull dir que sigui el dia de Frank Sinatra, ni de Constantino Romero, que ho podria ser-ho. Però, evidentment, sí que la gent que viu de la veu, de les seves cordes vocals.
No, i
de...
que viu i tothom, escolta.
Bueno, ja, però...
Si no, parla, no podem parlar,
però,
eh?
Però quan parlava de dos veus extraordinàries, tant la de Constantino Romero com la de Frank Sinatra, sí. I a més, aviam, Frank Sinatra se'l coneixia com La Voz.
The Boy, sí.
The Boy. Val, doncs això va ser aquest dia mundial decretat per la Federació de Societats de Ornitolo...
Otto.
Sí, és Otto.
Otorrinolaringologia.
Otorrinolaringologia. Otorrinolaringologia. Otorrinolaringologia. Oh, que difícil.
Otorrinolaringologia.
Sí, vale. Doncs amb l'objectiu de crear consciència...
Otorrinco és una bèstia.
L'otorrinco, sí. Ah, sí.
Però no té res a veure.
Bueno, i l'otorrino són aquells que es dediquen a mirar-te les cordes
vocals.
Home,
per això.
Sí.
I bueno, les orelles, i
orelles,
el nas.
I el nas, clar. Sí, sí. A veure si d'allò, si el tens net o no. O tens algun palet que et sobra. Mira que m'emprenya.
Tap de cera.
Tap de cera, també, sí. Bueno, doncs, això es va crear, o es va crear per també crear consciència de la importància
home,
que té la veu.
I tant, i tant. I
així
tant.
Com les cures, no?, i els cuidados que s'han de tenir per evitar problemes relacionats amb les cordes vocals. Per exemple, la fonia o la disfonia, eh? Això, els que treballem a la ràdio, doncs, ho coneixem força, força bé, no?
Sí, home.
Perquè a vegades, doncs, tens aquests problemes de fonia i de... i de, bueno, que et quedes allò que no, que pràcticament ni se t'escolta.
Jo li petit. Gràcies a Déu, no.
Jo li petit alguna
toco
vegada.
Toco fusta i ferro,
sí,
que
sí.
No.
Bueno, no. Doncs, els organitzadors d'aquesta efemèride han publicat el nou lema d'aquest Dia Mundial de la Veu 2024, que és ressonar, educar, celebrar.
Avui també és el Dia Internacional contra l'Esclavitud Infantil i el Dia Mundial de l'Emprenedoria.
Sí, i després també avui és el Dia Internacional de la Síndrome de Wolf-Hirschhorn. Això. Wolf-Hirschhorn.
Síndrome poc freqüent, provoca una alteració genètica i que pot ser diferent entre cada persona. Aquest trastorn es caracteritza per produir alguns canvis físics i intel·lectuals en els individus que ho pateixen, i que amb el pas del temps se fan molt més visibles. Normalment es dona lloc amb més en el col·lectiu femení que en el masculí.
Sí.
Pel general, sí. La gent que ho pateix neix amb el crani una mica deformat, uns tocs facials que són distintius, bastant notoris, com un cap, que a cop d'ull sembla com un casc i molt petit, un front ample, les celles bastant arquejades, les orelles de tamany reduït i de vegades pot veure's la formació de llavi leporí. També és freqüent observar en els nens o les nenes retard en el creixement, problemes psicomotors, discapacitat cognitiva i intel·lectual, presència de hipotínia muscular i convulsions. És a dir, res de bo.
No, com totes les malalties.
Res de bo.
Res de bo, res de bo. Bé, avui, dia 16 d'abril del 2003, el gran Michael Jordan va jugar el seu últim partit de la NBA amb els Washington Wizards. Va ser a la...
El camp de sí, de Philadelphia
49ers.
76ers.
Philadelphia 49ers. Sí, va ser allà a la canxa d'aquest equip. El partit va ser, com us podeu imaginar, tot una festa.
Home, sí, esclar.
I bueno, els locals de la zona doncs, homenatgeant doncs, el jugador dels Wizards i doncs, un públic total i absolutament
home,
entregat a aquest grandíssim jugador.
Michael Jordan, eh?
Que, evidentment, doncs, tota la fama li va venir en els famosos Bulls de Chicago. Els Chicago Bulls de Michael Jordan. I molt poca cosa, sí que han passat moltes coses, però vaja, només hem destacat un parell de temes. Un que va passar el 1622, que el cardenal Richelieu, l'amic dels Tres Mosqueteros i d'Artagnan, sí, doncs va ser nombrat ministre de França.
Primer ministre de França,
càrrec que va exercir en els regnats de Lluís XIII i Lluís XIV. I, bueno, estava a la grenya amb el Athos, Porthos, Aramis i amb el d'Artagnan. I el senyor de Treville i tota aquella colla. Passigolla. Bé, i després també recordarem que el 2003, un dia com avui, va néixer la Unió Europea. La Unió Europea dels 25 membres, després de la signatura del Tractat d'Adhesió de 10 socis del centre i orient del continent. Bueno, ara
i el 1888, sabeu qui naixia? L'escoltarem amb la traducció, és a dir, amb el doblatge en espanyol.
Usted me salvó la vida.
Todos cometemos errores.
Lo siento.
No es para menos. Una chica llena de juventud intenta quitarse la vida. Cuando tenga mi edad, verá cómo se aferra a ella.
¿Por qué?
No sé. A estas alturas, hija mía, la vida llega a ser una costumbre.
Candilejas. Estem parlant de Charles Chaplin, que avui faria anys. De tota manera, a mi em costa, diguem-ne...
Que parli, no?
Sí, clar. El tinc més allò amb les pel·lícules mudes, personatge de Charlotte, el gran Charlotte, que avui hagués fet anys, va néixer el 1889. I també recordarem avui un dels grans compositor espanyol català, per ser més exactes, i...
Parlem de Frederic Mompou.
Sí, va fer moltes obres, molta música, però el senyor Mompou doncs va fer la que fins ara i continua sent la banda sonora de la Cadena SER.
Sí, home, però a veure, es diu Sinfonia Blava.
Sí, Sinfonia Blava.
Tercera, Placide, del primer quadern de música callada de la dècada dels 40. Ens va deixar ja amb 94 anys, Frederic Mompou.
Era gran, sí, sí.
El 87.
Molt maca, maca, sí, i tant.
I avui també hauria fet anys...
Un dels grans.
Tigelino, tú has sido quien ha incendiado Roma.
Por orden tuya, César.
Tigelino, ¿tú me amas?
Bien lo sabes, señor.
Pues demuéstralo. Hazles frente. Desnuda la espada y confiésales tu culpa.
Sí. El Tigelino...
Era odiós.
Gran paper, Va fer moltíssimes pel·lícules, però sí que el recordarem sempre per aquest personatge de Nerón a la pel·lícula Quo Vadis, el gran Peter Ustinov, que, bueno, pues, cantava...
Avui no he posat el fragment que canta.
Has fet bé.
Amb la lira.
Has fet bé. A vegades no sé ja si canta Nerón o canta Quevedo. Sincerament, Sí, sí, sí. Bueno, doncs res, avui també hagués fet anys el Peter Ustinov. I també hagués fet anys el Henry Mancini, que va néixer el 24, un dia com avui.
Director d'orquestra, compositor de música per cinema i músic,
Sí, tant.
El coneixem per moltíssimes bandes sonores com aquesta d'Atari, aquesta altra... de la Pantera Rosa. Fa ja... 30 anys que ens va deixar, Henry Mancini.
El 14 de juny del 94. Aquest també extraordinari compositor, Henry Mancini. I també avui hagués fet anys Josef Ratzinger.
Qua propta bene conscius pontes hoes actus plena libertate declaro me ministeri episcopi Rome.
Benedicto XVI.
Va ser el papa que feia número 265 de l'Església Catòlica des del 2005 fins la seva renúncia, ara l'estàvem escoltant, al febrer del 2013, moria amb 95 anys.
També gran.
I farà un parell d'anys, aquest 31 de desembre, va ser el 22.
També avui fa anys, perquè el tenim entre nosaltres i que forts anys estigui més, el gran Bobby Vinton, el cantant americà. Aquesta és una de les seves cançons més populars, Blue Velvet, versió... Versió de la cançó de 1951 de Tony Bennett, i que va arribar al número 1 de les llistes pop de Billboard. Però vaja, una de les també cançons i veus mítiques de la música americana, Bobby Vinton. Maca aquesta.
I el 1947 naixia Karim Abdul-Jabbar,
gran jugador de bàsquet de
i entrenador NBA. També,
Sí, aquest va fer la carrera, allà bàsicament amb els Lakers. I a més també va ser actor. És un de va fer algun cameo amb alguna pel·lícula, recordo Aterrizar com puedes, que sortia el Karim Abdul-Jabbar. I avui també fa anys un dels que...
Què se n'ha fet?
Sí, sí, perquè se'n va parlar molt quan va passar tot el que va passar, amb els problemes, com sempre, econòmics, però que ara darrerament no se'n parla tant, però avui fa anys, José Luis Moreno.
Toma, Moreno.
Toma,
adiós.
Moreno, adiós. Vale, doncs José Luis Moreno, doncs va néixer un dia com avui del 47. I també felicitem, abans parlàvem d'ell, quan feia aquell programa de televisió, Cròniques Marcianes, el gran Xavier Sardà.
Bienvenidos a Cròniques Marcianes. Podemos decir una noche más. Bienvenidos a Cròniques Marcianes.
Ara el tenim fent de tertuliano amb la Anna Rosa.
Que ha estat en molts llocs.
Està en molts llocs, sí. També avui fa anys, i el felicitem, a un actor, músic, empresari, audiovisual...
Director d'orquestra.
Director d'orquestra, el gran Emilio Aragón. 1, 2,
3, cuidado con Paloma, que me han dicho que es de goma.
Un artista.
I també felicitem al Rafa, al Rafael Benítez, entrenador de futbol.
Sí, el Rafa Benítez. I també felicitem a la Conchita Martínez, extenista, gran tenista, doncs que també avui fa anys va néixer el 72.
I el 1828 ens deixava Francisco de Goya y Lucientes, aquest pintor de l'Aragó espanyol, que di de Francisco de Goya.
O també ens deixava el 73 un gran cantant espanyol, Nino Bravo.
Libre, como el sol cuando amanece, yo soy libre, como el mar.
Oh, aquesta.
Te quiero, vida mía, te quiero noche y día.
Una pena.
Ai, sí, pobre.
Un fatal accident de cotxe,
també
tanta i tanta gent. És curiós, però el món de la música, qui no se n'ha anat doncs, amb un accident, ja sigui d'aviació, ja sigui de cotxe, o moto, també doncs, amb droga, alcohol, saps? O sigui, sempre hi ha hagut quantitat i quantitat de gent important.
Quina veu més bonica.
Molt maca, sisplau. Molt maca. I també ens deixava un gran director britànic, el gran David Lean, l'home de Lawrence d'Aràbia, o Doctor Zhivago, o tantes altres, no? Que també es deixava el 1991. Ha mort una quantitat de gent coneguda el 16 d'abril, impressionant. No, hi ha la meitat del que realment podria haver-hi, Increïble. I sí que també m'ha parat amb aquest amb aquesta mort de el 1992.
Si puedes tú con Dios hablar.
Estem parlant de Andy Russell.
Si
l'Andy Russell de tota la vida, cantant americà, i aquest home va ser doncs molt popular d'ascendència mexicana, sí. Música llatina, balada romàntica i boleros. És àmpliament considerat el primer cantant americà en cantar en castellà. I és un dels pioners més importants i populars amb el tema del bolero.
Andy Russell, o com es deia, Andrés Rábago.
Rábago. Andrés Rábago, que molta gent es pensava que era...
Rábago.
Sí, però molta gent es pensava que era espanyol. I no. Atenció, perquè aquest home va vendre ni més ni menys que 60 milions de discos a tot el món,
I acabem amb Emilio Azcárraga Milmo, el 97, magnat mexicà, propietari de Televisa.
Ni más ni menos.
Molt bé, anem a donar un cop d'ull a les principals notícies que ens destaquen. Per exemple, l'altaveu, Sant Julià demana 6 milions al govern pel projecte dels pisos tutelats, també que augmenten les sancions per excés de velocitat i baixa la sinistralitat a les carreteres. El text definitiu de l'acord amb la Unió Europea en la versió anglesa estarà del tot revisat aquest mes. Avui tenim a la nostra cap d'informatius. Tot el dia, eh? Els hi donen dinar i tot, eh?
Que bé, tu.
Sí, sí. Molt bé. Home, que bé.
Home, que bé.
Vols que et digui?
Home, que bé. Escolta, almenys els hi donen dinar i esmorzar.
Home, sí. Amb el tema aquest de la Unió Europea, amb la presentació als mitjans de comunicació.
Està molt bé.
El pla de xoc sobre l'habitatge i el creixement sostenible hauria de ser vigent a principi de 2025 i Caldea, que se l'ha de felicitar un cop més perquè tanca l'hivern superant els 11 milions de facturació, representa un 7% més que la temporada passada.
Doncs molt bé.
Sí, noi.
Sí, sí, molt bé. Felicitats al senyor Pedregal i a tot l'equip que l'acompanya. Bé, el Bon Dia ens parla de que les estacions punxen.
Home, punxen per la manca de neu,
Sí, punxen. No hi pugin a les estacions, però igual es punxen el cul. Han punxat, pobra gent. Gran Valira Resorts tanca el curs amb 2,2 milions de dies d'esquí, un 5,5 menys que l'any passat,
Sí, sí.
La falta de precipitacions, és a dir, el poc que ha nevat a inici de temporada, doncs ha hipotecat el resultat global d'ocupació. Ordino Arcalís, això sí, puja un 7,5%, però no compensa la caiguda de Gran Valira ni, i també afegir-hi, Pal Arinsal. La temporada d'estiu, perquè bueno, una cosa és la neu i una altra cosa és aquestes estacions i aquests llocs doncs, ja preparats doncs, per altres temes que es puguin doncs, desenvolupar a l'estiu, doncs aquesta temporada arrenca el 8 de juny a Ordino Arcalís, 8 de juny a Ordino Arcalís, i 14 a Pal Arinsal, i aleshores el 22 ho farà Gran Valira. Bé, després també l'amic Dani Trastoi, no? Que no para de fer coses i coses guapes, com per exemple a l'Annapurna, 6è, 8.000, una altra vegada per Trastoi. Sí, 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 sí. Bueno, crec que ja hi té una placa,
Sí, gairebé,
Sembla que sí, Bueno, felicitats al Trastoi. També el Comú posa data de caducitat a l'ajut per les esquerdes, parlem del Comú d'Andorra la Vella. Per altra banda, amb Cultura, 40.000 euros per internacionalitzar els grups musicals. Després també el diari d'Andorra ens parla de que les condicions salarials frenen la incorporació dels nous bombers al cos, val? El director qualifica els sous de justets i reclama millores pel risc que comporta exercir doncs, aquesta professió de bomber, Una professió de risc, no?
Sí.
Un agent acabat d'incorporar cobra 1.500 euros al mes, que a mi em sembla molt poc per el risc que corren aquesta gent. Això, vaja, em sembla molt poc diner. Per altra banda, Ferrer vol més efectius per cobrir l'increment de les actuacions.
Molt bé.
O sigui que, aviam si solucionen el, tema. Un prestigiós expert en el tema de la Unió Europea, ja que avui, a més, estan reunits per explicar-ho, doncs un prestigiós expert fa part de la reunió del Pacte d'Estat. García Verdoy elaborarà un informe sobre la posició internacional d'Andorra. Val? Després també dir que, parlant de bàsquet, que un triomf més pot ser suficient per la permanència del
Morabanc
Andorra.
Juguen a fora, també, aquesta setmana.
Sí,
juguen a Manresa.
Juguen a Manresa. Sí. Que el Manresa ja saps que, déu-n'hi-do, va guanyar el camp del Madrid, el Manresa, sense anar més lluny. Bé, després també Ordino, paritat entre homes i dones a la plantilla de treballadors del Comú. I també el tema això de la Massana, bé, de la parròquia de la Massana, Free Days for Future, ataca el Comú per l'heliport i la desviació.
Sí.
Val? I, per últim, que la patronal vol fer un salt entre temporades. La CEA demana que els treballadors que s'han quedat fora de la general passin a la d'estiu. Val?
Bueno.
I ja està. Això és el més destacat als titulars del Bon Dia i del diari d'Andorra.
Molt bé, doncs dos quarts i mig tocats, d'una publicitat, i avui anem a parlar amb el Joan Marc Miralles, en primer lloc, d'un professor, el pare del bosó de Higgs. Què és? Qui fou? Ara ens ho expliquen.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
Andorra 2000 Carrefour t'ajudem a estalviar tot l'any. Només avui a la fruiteria, el tomàquet canari a només 99 cèntims al quilo, el manat de ceba tendre a només 1 euro amb 49 al quilo i el kiwi a només 4 euros amb 99 al quilo. Vine a la nostra fruiteria amb els millors frescos del mercat. I ara compra tot el que vulguis a electrònica, moda i parament de la llar i paga-ho còmodament en 3, 6, 12 o 24 mesos. Com el televisor de 55 polzades Smart TV de la marca JVC, ara per només 38 euros al mes. Consulta les condicions als nostres venedors. 100% preus baixos.
Andorra 2000. Amb les pàgines grogues pots trobar tot el que busques en un clic. Necessites contactar amb un lampista, una advocada, un metge o una immobiliària? No perdis temps buscant en altres llocs. Entra a paginesgrogues.ad i en només un segon tens l'empresa o el professional que necessites. Paginesgrogues.ad, el cercador més actualitzat dels professionals d'Andorra. Andorra Telecom.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
L'univers del Miralles.
Molt bé, doncs, com cada dimarts pràcticament, tenim la presència del professor Miralles. Avui l'home, m'imagino que amb un cert... amb un cert neguit.
No està neguitós. Vaja, a mi m'ha dit que no,
A veure, preguntem-li...
Joan Marc Miralles.
Bon dia.
Bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, no?
Bé, neguit...
No, tranquil. No.
Tranquil.
Tranquil. Estic més nerviós per explicar el que explicaré avui.
Doncs vinga.
Vale, doncs ara de seguida...
Ara ja estic pel partit d'aquesta nit.
Home, doncs jo ho estaria, tu, perquè és el Petit Sant Germain.
El Petit Sant Germain.
Sí, no, però no. Jo m'ho agafo amb molta tranquil·litat
ben
i
fet.
Després del partit d'anada,
Ben fet, sí.
Si tinguéssim de remuntar, estaria més nerviós.
Sí, que, bueno, ja ho va fer-ho l'altra vegada.
Sí, ho vam fer-ho, però era el Camp Nou, amb un equip molt diferent, un entrenador molt diferent... Bueno, ja veurem. Corret.
Bueno, ja en parlarem.
Apa, doncs ja en parlarem.
Joan Marc Miralles, avui vols començar fent un petit homenatge, sí. Dèiem, al pare del bosó de Higgs, el professor...
Començant, i em sembla que només parlem d'això.
Peter Higgs.
Sí, Peter Higgs, que va morir i ens va deixar...
Ferrer.
La setmana passada.
Sí,
sí, sí.
Poc després d'acabar el programa la setmana passada...
Sí, senyor.
...va sorgir la notícia de la mort de Peter Higgs, a l'edat de 94 anys.
Déu-n'hi-do.
És potser un dels físics més destacats del segle XX, guanyador del Premi Nobel el 2013, carai. També del Premi Princesa d'Astúries. Bueno, ho va guanyar tot en física. Va guanyar el Premi Wolf de física el 2004, la medalla Rutherford, la medalla Hughes, la medalla d'Iraq... Ho va guanyar tot.
Carai, tu.
És un físic... Però ho va guanyar, un físic extraordinari, però que ho va guanyar tot per un sol descobriment que va fer en la seva vida.
Però devia ser molt important, aquest descobriment.
Molt important. Molt important. És el descobriment, la teoria del mecanisme de Higgs i del bosó de Higgs.
A veure. Doncs ara ens ho has d'explicar, això,
sí, sí,
eh?
Aquest bosó de Higgs,
a veure, què és, això?
Molt sovint s'anomina la partícula de Déu, però que em sembla que és una... No li agradava massa, aquesta... Tampoc li agradava massa que li diguessin el bosó de Higgs, perquè la veritat és que Peter Higgs sí que va fer una contribució fonamental en la teoria d'aquest bosó, que després va ser descobert pel CERN, o confirmat pel CERN l'any 2012, però no va ser l'únic que va treballar en aquest bosó, i en el moment que ell va publicar, en realitat es van publicar tres papers fonamentals per descriure aquesta partícula, i ell va ser l'últim d'aquests tres papers fonamentals, l'últim. El va treballar sol, però va ser l'últim que va publicar, i en el seu paper cita els seus dos papers, els dos papers anteriors. Aquesta partícula és la partícula que dona massa a totes les partícules elementals. La massa és aquesta característica que fa que existeix la gravetat, que l'espai-temps es curva perquè tenim massa i doncs que les coses s'atrauen per la força de la gravetat.
Sí, sí.
I des de que va sorgir la mecànica quàntica a principis dels anys 20, sota, per exemple, Paul Dirac, que va estudiar en el mateix... Higgs va estudiar en el mateix col·legi que Paul Dirac, però Paul Dirac era bastant més vell que Higgs, però a partir dels anys 20 que apareix aquesta mecànica quàntica i que apareix la física de partícules quàntica com la coneixem avui en dia, el mecanisme pel qual es crea la massa era un mecanisme que no s'entenia. La massa apareixia com una variable de totes les partícules, però no s'entenia perquè hi havia partícules que tenien massa i d'altres partícules, com el fotó, que no en tenen de massa. El fotó no té massa, és l'única partícula que no té massa. I no s'entenia aquesta diferència. Hem d'entendre una miqueta que les matemàtiques i la física que descriuen el món en el qual existim són unes coses que tenen unes simetries. Les matemàtiques, podem veure que hi ha una simetria. Tenim números positius, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, i números negatius, menys 1, menys 2, menys 3, menys 4. Sembla que hi ha una simetria al voltant de 0, hi ha una espècie de simetria que existeix dins de les matemàtiques, i en el món físic també aquesta simetria existeix. No? I, en canvi, que existeixin partícules amb massa i partícules sense massa és un trencament d'aquesta simetria. Que normalment, en un món perfecte, en el qual sigués tot simètric, que és el que tindríem o podríem aspirar a tenir, les partícules o haurien de tenir totes la mateixa massa o no haurien de tenir cap. Però, en fi, nosaltres veiem que hi ha partícules amb massa i partícules sense. I doncs, quan es va començar a fer les diferents la teoria de la mecànica quàntica, això apareixia sempre com un problema. Després van començar a aparèixer el que en diem les teories... Sabem que hi ha quatre forces fonamentals en l'univers. la força electromagnètica, la força nuclear feble, la força nuclear forta i la gravetat. Aquestes són les quatre forces que creiem que hi ha en l'univers. Ara mateix no s'ha descobert ni s'ha demostrat que n'existís un altre. I amb la mecànica quàntica, a partir dels anys 20 i fins als anys 50, es va aconseguir unificar diverses d'aquestes forces. Totes, creiem que totes aquestes forces són manifestacions d'una mateixa cosa, però era difícil de demostrar. I a partir dels anys 20 i dels anys 30 i 40 es demostra que, per exemple, la força electromagnètica i la força nuclear forta són forces que són similars. La força nuclear feble també semblava una cosa que era molt similar a l'electromagnètica, però el problema és que si la força electromagnètica apareix o se'ns apareix a nosaltres com un intercanvi de partícules sense massa, els fotons, la força nuclear feble apareix com un intercanvi de partícules però amb molta massa, que són unes coses que se'n diuen els bosons. Bosons W més, W menys i Z, entre les partícules que hi ha a dintre dels protons i dels neutrons, que se'n diuen els quarks. I això provoca, per exemple, aquesta força nuclear feble, que els neutrons es transformin en protons i que els protons es transformin en neutrons, en certs casos. Un exemple molt, molt clarificador, per exemple, que tothom em sembla que entendrà, que és el carboni 14. Sabem que el carboni 14 és un element que existeix, que és radioactiu, que existeix en totes les coses que viuen a la Terra i que a poc es va desintegrant, es va transformant en un element que és molt més estable que el carboni 14. El carboni 14 té 8 neutrons i 6 protons, i aquesta força electromagnètica, aquesta força nuclear feble fa que un dels neutrons ens transformi en un protó, i en lloc de carboni 14, el carboni 14 desapareix i es transforma en nitrogen. I si tu mesures quant carboni 14 hi ha en un element, pots datar amb una roca, amb un os, o el que sigui, pots datar de quant vell és aquest objecte. No? Doncs això provoca aquesta força nuclear feble que provoca una radiació que se'n diu radiació beta, i aquesta radiació beta prové de la interacció entre els petits partícules elementals que hi ha a dintre dels protons i dels neutrons, que se'n diuen quarks, que són aquests bosons, intercanvien bosons, fa que els quarks canvien de color i fa que els protons es transformen en neutrons, o els neutrons en protons, i que els elements que són inestables, com el carboni 14, es tornen elements estables, com és el nitrogen 14. Doncs l'existència d'aquestes partícules en massa que provoquen aquesta radiació observable, la radiació beta, era un problema majúscul de la física, majúscul. I feia que les teories quàntiques que s'havien desenvolupat fins als anys 60 no acabessin de funcionar bé perquè hi havia aquestes partícules en massa i en massa molt elevada, a més a més. Aleshores apareix Peter Higgs i també d'altres col·legues, com van ser el François Englert, que també va guanyar el Premi Nobel el 2013 amb el Peter Higgs, Robert Braut, el Gerald Guralnik, Hagen i Keeble, que van fer aquests tres articles en el qual descriuen un camp que existeix a tot l'univers, un camp quàntic que no podem veure, ni podem observar, ni podem tocar, però que té com a manifestació una partícula que en diuen el bosó de Higgs. Imaginem-nos que l'univers és una piscina plena d'aigua, vale? En aquesta piscina plena d'aigua hi ha onades, hi ha variacions, quan tu et mous per aquesta piscina, et mous amb dificultat, segons siguis més o menys gros, tinguis més o menys massa,
però
surten, de tant en quan surten gotetes de la piscina, això serien, aquestes gotetes d'aigua serien els bosons de Higgs que apareixen de tant en quan. Si tu et mous molt ràpid, amb molta energia, faràs més gotes o faràs menys gotes. Doncs aquests, el que dona massa a les partícules és aquest camp quàntic, el camp de Higgs, que permea tot l'univers i que va aparèixer en l'univers molt, molt poc de temps després del Big Bang. Hi va haver un trencament també de simetria, un trencament de simetria similar al que passa quan l'aigua líquida es torna aigua sòlida. Quan l'aigua líquida, al refredar-se, es torna aigua sòlida, pues els àtoms d'aigua o les molècules d'aigua que es podien desplaçar lliurement queden empresonades. Ja no es poden desplaçar lliurement. Han trencat aquesta simetria. Pues l'univers, quan es va expandir i es va refredar, el camp de Higgs, que al principi pues era simètric, estava en un estat d'energia en el qual no passava res, les partícules no tenien massa, era aquest univers perfecte en el qual les coses no tenien massa, sinó que era tot igual. Al refredar-se l'univers es trenca aquesta simetria, i això és el mecanisme que va descriure Higgs, el mecanisme de Higgs, aquest trencament de simetria al refredar-se l'univers, i fa que el camp de Higgs, que en aquell moment no feia res, passa a fer algo, passa a crear massa a certes partícules, no a totes, a certes només. Perquè hi ha partícules que s'escampen. Perquè aquest camp de Higgs té una forma molt particular, té una forma de sombrero mexicà. Una forma de sombrero mexicà i fa que les partícules, no sé si us imagineu com és un sombrero mexicà.
Sí, i tant.
Si la partícula està a la punta del sombrero mexicà, que és el que passava, o les partícules estaven a la punta del sombrero mexicà, que és el que passava quan el camp estava calent i era tot simètric, pues, diguem-ne que es poden bellugar lliurement, no hi ha cap problema. Quan cauen a dintre del reborde del sombrero mexicà, les partícules, algunes partícules poden rodar, vale? I es poden desplaçar lliurement. Diguem, aquestes són les que no tenen massa, que són els fotons. Aquestes van rodant a dintre del camp de Higgs i no interaccionen amb el camp de Higgs. I de les altres, que són les que es mouen entre els bordes, diguem-ne, aquestes sí que, com que es van movent així a dintre dels bordes, aquestes sí que són les que agafen massa, que són aquests bosons en particular, que estan a dintre dels quarks. I doncs, al trencar-se la simetria, va començar a aparèixer la massa. I és aleshores que, gràcies a aquesta teoria, a aquest mecanisme de Higgs i en aquest bosó de Higgs, que és la representació, totes les partícules tenen, i això també és una de les grans descobertes i un dels grans avenços de la mecànica quàntica, és que ja es va veure a final del segle XIX que hi havia un problema entre les partícules que no se sabia si eren puntuals, si tenien un valor puntual, o si eren una ona. La llum, que són fotons, té la particularitat, aquesta particularitat, que és a la vegada una partícula quàntica, el fotó, i a la vegada una ona, com les ones de la ràdio. Les ones de la ràdio són fetes de fotons. Aquesta dualitat era problemàtica i sempre ha sigut problemàtica. I doncs el fet que les partícules siguessin, que tinguessin aquesta doble peculiaritat, fa que els camps quàntics també tinguin aquesta doble peculiaritat. Són camps que no tenen una observable, que són camps que no tenen una representació física, però es poden representar físicament amb aquestes partícules, com el fotó representen les ones electromagnètiques, pues els camps, aquest quàntic de Higgs es representa amb aquest bosó, aquesta partícula peculiar de Higgs. I aquesta partícula es pot observar, i és el que es va observar a l'any 2012. El paper es va escriure el 1964, es va tardar fins al 2012 de tindre el gran col·lisionador del CERN per poder-lo observar. Com es va fer? Pues es va fer col·lisionant moltes partícules entre si, aquí, en particular aquí protons en el CERN, es fan col·lisionar a molta alta energia per excitar aquest camp. Perquè aquest camp és com piquessis a sobre de la piscina per fer que sortissin gotes i poguessis observar aquestes gotes. Duren molt poquet en el temps, perquè de seguida es canvien, diguem-ne, passen a ser una altra, estan absorbides per les altres partícules que hi ha en el seu voltant. Però al fer milions de col·lisions a molta alta energia es va poder observar, finalment, el 2012, aquesta partícula, aquest bosó de Higgs, a 120 gigaelectronvolts, exactament el valor que havia previst Higgs l'any 1964, quan es va anunciar l'any 2012 davant de tot l'auditori del CERN. Higgs es va posar a plorar, perquè, a més, Higgs és que és molt fort. Ell va escriure un paper que va enviar al CERN, i el CERN li va dir que aquest paper era una merda i que no publicaria, l'any 64. Va tindre de tornar a reescriure-lo i enviar-lo a una altra revista, la Physical Review Letters, perquè l'acceptessin. I finalment és irònic que el CERN va ser qui va evidenciar que Higgs tenia raó des del principi i que aquesta partícula existia. Això també va donar el curs que, per exemple, Stephen Hawking perdés una aposta de $100 perquè Stephen Hawking va dir que no es descobriria mai aquesta partícula, perquè no existia. Però sí que existeix aquesta partícula.
Bueno, aquest home ja ha passat a la posterieta.
Escolta, jo saps que a mi sempre em preocupa la seguretat, diguem-ne, nostra. Aquesta partícula podria carregar-se el món o no?
Partícula aquesta no, justament és el que fa que el món existeixi com existeix.
No, però clar, quan parles,
no se la carrega.
Quan parles que surten les gotetes i que igual surten les gotetes, més gotetes del compte, i se'n va fer punyetes tot plegat, no? Vull dir...
No, però és que són col·lisions que són absolutament... passen en mil·limil·lèsimes de segon.
Ja.
Coses que, tan ràpides que necessites els grans ordenadors i les grans màquines i els grans detectors del CERN per veure-les, si no les veuries. Però dins de nosaltres, a dins de tot el que existeix, passa contínuament això. És una cosa extraordinària. I aquest camp no ho veiem, però hi és.
Hi és. A mi fa gràcia que es digui la partícula de Dios.
Bueno, però a ell no li agradava, bueno, que es digués així.
Va ser, diguem-ne, que una... El fet que les coses tinguin massa, és per això que li van dir la partícula de Dios. Bàsicament. Però ni a Higgs ni als altres físics...
Els hi fotia massa gràcia, no?
No. I a més físic... Higgs era ateu i no li feia gens.
Però què va ser? Algun invent d'algun periodista o què? Batejar-lo d'aquesta manera?
Pues la veritat no sé per què al final es va dir així, però ell ho havia dit més d'una vegada que no li agradava gens.
No li direm homenatge amb ell, eh?
Doncs avui homenatge a Peter Higgs, aquest home, doncs el pare del bosó de Higgs, no?
El bosó de Higgs que li va arruïnar la vida a Higgs, perquè... arran de l'èxit que va tindre aquest descobriment, va treballar molt i es va divorciar de la seva dona, va caure en depressió i no va fer mai més res de valor científic. Però vaja, va tindre la sort per això de veure confirmat en vida seva el seu descobriment, cosa que ell pensava que no es faria mai.
O que no ho veuria.
Tot s'ha de fer amb mesura, eh?
Sí.
Bueno, però res, Joan Marc, com sempre, un plaer fantàstic. Ja sabem una cosa més que no sabíem. I almenys doncs, aquest homenatge en aquest personatge que passarà a la història.
Home, Premi Nobel.
Imagina't. Molt bé, sort aquest vespre, Joan Marc.
Moltes gràcies, a veure
com anirà.
A veure com va el tema.
Una abraçada ben forta, bona setmana.
Adéu. Tornem a les 7, no?
Sí.
Tornem a les 7, si no, què faríem? Tornem a les 7.
Clar.
Adéu-siau.